Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
Hola, bona tarda. Un divendres més amb tots vosaltres. Som els de Ni un moment de glòria i això és Ràdio Castellterçol i ens podeu escoltar per FM 107.0. Aquesta tarda us explicarem coses com cada setmana. Nosaltres estem disposats aquí a explicar-vos moltes coses i a més també tenim la nostra inestimable col·laboració del tècnic Dani Autonell, que sense ell, repeteixo, cada setmana repeteixo el mateix, però és veritat, aquest programa no el podria sentir ningú, perquè ell posa totes les clavijes al seu lloc, i llavors ens podeu sentir. Moltes gràcies per escoltar-nos. A més, jo em dic Teresa Berengueres, però tothom em diu Tere o Tere Bere o Maite, Maitechu mi, alguna vegada m'han dit també. En fi, hi han hagut tot, al llarg de la vida, doncs hi ha hagut, diguem, tots els paràmetres que es pugueu imaginar de què es pot dir amb una persona amb un nom. Sempre agradable, sempre amb un somriure. Sempre jo us saludaré amb molta simpatia. Si tinc un bon dia, espero tenir-lo sempre. Avui, a la segona part, com sabeu, nosaltres la primera parlem amb aquestes notícies que tenim tota la setmana, que s'estan coent, i les diem amb una mica d'ironia, perquè és que a vegades no es poden agafar de cap altra manera. A la segona part tindrem, com sempre, una persona que ens expliqui coses que ens agrada escoltar. I avui tindrem un castellterçolenc de pro, un castellterçolenc molt dolç. Elias Miró, que és el que dirigeix, condueix, fa tantes coses l'Elias Miró, i avui el tindrem aquesta tarda, de la pastisseria Miró, d'aquesta preuada pastisseria d'aquest poble que és coneguda internacionalment. Ho dic de veritat, no és broma. No només per Catalunya, sinó per tot l'estat espanyol i a més lluny. Aneu fins allà on vulgueu, fins allà on arribi la vostra imaginació. I bé, i una altra cosa us haig de dir també, que jo ja acabo de parlar perquè no estic sola, gràcies a Déu, estic molt ben acompanyada. Saludo el Rafa i així comencem el programa d'alguna manera. Bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda. També una salutació pels oients de Ona Codinenca, que també ens escolten.
Ah, sí, moltes. Ara? Hola, com esteu? Esteu bé? Va, estic contenta. Bé. Estan bé, em diuen que estan bé.
No sé si plou o no, aquí dins no, però ha plogut. Però sí que sé que els carrers del poble ja fan aquest estimat olor a fusta cremada. És que en l'arribada del fred, les llars de foc comencen a escalfar les cases, ara que ja ens llevem enxebrades i temperatures negatives. Avui, al Santoral, ens cal recordar que els catòlics festegen Santa Cecília, una dama romana del segle III que va morir màrtir, decapitada. És que els romans eren una mica bèsties. O te tiraven als lleons o te tallaven el cap. O te llogaven a quatre cavalls i t'estiraven i te destrossaven.
Ai.
Sí, això ho estudiava jo quan era petit en Les vides de santos.
Pensava que era una pel·lícula. No.
Santa Cecília és la patrona dels músics perquè mentre el botxí intentava decapitar-la, ella entonava cants a Déu. Així que felicitats per tots els músics. Teniu sempre una bona patrona. I ara vull fer, parlant de música també, parlarem de la Riumuntada. Riumuntada és un festival que es celebrarà este cap de setmana, ha començat avui, a Esplugues de Francolí, per recollir diners i ajudar econòmicament i moralment també a tots aquells que amb la riuada del riu Francolí es van quedar sense cases. Ja ho sabeu, tota una sèrie de grups musicals estaran allí els 3 dies, d'avui al diumenge. Així que feu el favor i acudiu a veure la riu muntada.
Mixed up Siciliano, all you Calabrese do the mambo like a crazy with a mambo. Don't want a tarantella, mambo.
La mamma italiana, Sofia Loren, cantant mambo italià. Ai, aquesta dona, que bona actriu era, que bona actriu, de veritat. A més, feia uns espaguetis, fa uns espaguetis boníssims. Bé, jo vull parlar d'una altra cosa, perquè ara ja amb els espaguetis, ara em menjaria un plat d'espaguetis, mira.
Ah, ja estàs soles.
Sí, jo volia dir que malgrat que tothom o que tots ja s'han repartit els ministeris, encara no està clar si Espanya tindrà un govern d'entente cordiale entre PSOE i Ciutadans. Ai, Podemos, oi. Podemos, entre PSOE i Podemos. Els falta l'abstenció d'Esquerra Republicana, afanyar-vos, és que ja us ho prego, decidiu, perquè fa 4 anys que intenten aquests homes, aquesta gent, al centre d'Espanya, fer un govern i no ho aconsegueixen. Aviam, ara que no sigui per nosaltres, els catalans, que ens ho recriminarien tota la seva vida, que ja ho fan amb 300
anys.
Però que
ens donen algo,
Ja,
sense
clar.
Més no, que els donen alguna cosa.
Però jo ja sé que Esquerra Republicana, quan els dic això, ells ja saben el que han de fer, ells ja ho saben i procuren per tots.
Sí, perquè el que ve podria ser pitjor.
Sí, perquè ells per fer-ho ben fet, han decidit consultar els seus militants del partit. O sigui, que ells, a més, tot el que pensen, tot el que fan, també ho traslladen als seus militants. I els militants també hi diran la seva. I això és una manera d'ensenyar-los als espanyols com es parla, com es dialoga, com s'hi arriba segons quins acords. Però, per altra part, sabem que alguns antics socialistes, junt amb gent de Ciutadans, encapçalats per un senyor que es diu Valls i que no té res de català, només que la seva naixença i que s'ha casat amb una senyora molt poderosa i molt rica, però que és francès, sota francès que no el volen tampoc, o sigui que no sé què hi fa aquí, dimarts vinent aquest senyor, conjuntament amb uns altres senyors, donaran a conèixer un manifest. Ara un manifest. Aquí, vinga, posem-hi molt de foc, per no dir una cosa que comença amb M, que no m'agradaria dir ara. On demanen un govern format per PSOE, escolteu bé, un govern format per PSOE, PP i Ciutadans. O sigui, no el que ha demanat la gent. La gent ha votat Esquerra, ha demanat PSOE, encara que el Rafa no pensi que PSOE és Esquerra, jo tampoc, però vaja, PSOE i Podemos, no, o Unides Podemos, que es diu, no? O sigui que el cap de Sánchez amb aquesta situació perilla, perquè aquests senyors que volen un govern format pel PSOE, PP i Ciutadans tampoc volen el Sánchez de president. Encara que hi fossin el PSOE, agafarien un altre senyor del PSOE, suposadament, tot això és suposadament el que demanen aquests senyors, que són l'extrema dreta de l'extrema dreta de l'extrema dreta, demanarien doncs això. També parlarem, perquè això és el que parlarem, Jo he parlat molt, però parlarem, parlem en profunditat.
Sumari.
Parlarem en les nostres notícies amb ironia del document d'Amnistia Internacional al voltant del procés, del judici al president el president Torra, el molt honorable president Torra, i de la sentència dels euros andalusos. O sigui que tenim tela per estona, oi, Rafa?
Sí, sí.
No entra la foto.
Per
què em dius que em tranquil·lits?
No, perquè ara me toca a mi.
Jo ja et deixo que parlis.
Espera que escoltem un poquet a la nostra amiga Marina.
Quina Marina?
Marina.
La Porta Vella?
Rossell.
No,
pues no la
ara
podem escoltar. És igual. Vinga, anem a parlar ara del que ha passat a l'Amnistia Internacional un mes després de la sentència contra els presos polítics catalans. Vale, la Tere està constipada més que jo. Bé, un mes després de la sentència, Amnistia Internacional, que ha tingut suficient temps per poder estudiar-la, ha fet públic el seu informe i veredicte sobre aquesta sentència. Amnistia Internacional és una organització mundial amb més de 7 milions de socis que es dedica a lluitar contra la injustícia i també es dedica a la defensa dels drets humans en tot el món. Ara ha demanat al govern espanyol la immediata llibertat dels Jordis i ha denunciat que, malgrat que consideren que el judici va ser correcte, jo ahir discrepe d'ells, el tribunal va ser molt sever en la seva sentència per sedició.
Considera Amnistia Internacional que aquesta sentència posa en perill drets fonamentals com els de manifestació o llibertat d'expressió. Punt. No han volgut entrar en el desenvolupament del judici, aquesta mena d'organitzacions també tenen pressions del govern el que critiquen, punt. Però han aconsellat canviar la definició de sedició i les penes al codi penal, punt. Com sempre, la broneta mediàtica espanyola va callar davant les peticions d'amnistia, i aquí, a casa, el PSC, PP i Ciutadans van sortir tots a una criticant l'informe intentant desacreditar-lo, punt. Res de nou, sempre fent el mateix quan alguna cosa no diu el que ells volen, punt i final.
Hi ha unes paraules molt, molt boniques que malauradament no vaig escriure jo, però que diuen així: si la llibertat d'expressió ens és presa, aleshores, atordits i en silenci, ens conduiran com ovelles cap a l'escorxador. No són meves, són del primer president que va tenir els Estats Units, el president Washington, per cert, un país que va alliberar...
Començarem la setmana al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, on es jutjava el president Torra. Heu estat escoltant una part del seu al·legat final, que era per traure's el barret. I el jutjaven per desobedir a la Junta Electoral i no retirar, quan la Junta deia, una pancarta. La Fiscalia demana 20 mesos d'inhabilitació i una multa de 30.000 euros. Les acusacions, que és el fiscal, però on també estava el partit feixista representat, es basaven que els llaços grocs no representen tots els catalans. I aquí l'advocat del president, el senyor Boye, va estar magnífic afirmant que la foto del rei Felip VI tampoc representa tots els catalans i estava presidint la sala. El president, al seu al·legat final, una part del qual hem escoltat abans, va estar immens en el seu paper de president. Va donar una lliçó de dignitat, ètica i cultura als membres d'un tribunal que no van tindre cap respecte per la primera autoritat de Catalunya, al que mai es van dirigir amb el tractament de molt honorable, que és el que per protocol li correspon.
Coneguent qui formava aquell tribunal, ningú podíem esperar respecte pel president Torra, que va ser jutjat per uns jutges enemics de la ideologia independentista. Anem a pams i coneguem una mica qui és qui aquell tribunal. Jesús María Barreiros, president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, fa unes setmanes ja es va posicionar contra els llaços grocs i a favor de la Junta Electoral, que és qui ha denunciat Torra. A més, cal recordar que fa unes setmanes, en un acte al Col·legi d'Advocats, quan el president del Parlament va esmentar els presos polítics, va deixar la sala molt enfadat i amb molt mala educació. Mercedes Armas, altra membre del tribunal, fou la jutge que l'1 d'octubre, l'1-O, va ordenar als cossos de seguretat que no ens deixaren votar. I Joaquín Elías, el tercer membre del tribunal, va aplaudir públicament l'aplicació del 155. Tot un trio d'espanyols y molt espanyols.
Junto a la crisis económica, me preocupa también enormemente la desconfianza que parece estar extendiéndose en algunos sectores de la opinión pública respecto a la credibilidad y prestigio de algunas de nuestras instituciones. Necesitamos rigor, seriedad y ejemplaridad en todos los sentidos. Todos, sobre todo las personas con responsabilidades públicas, tenemos el deber de observar un comportamiento adecuado, un comportamiento ejemplar.
Estàvem escoltant unes frases d'algun discurs qualsevol nadalenc de l'emèrit, Juan Carlos I, el rei que ens va imposar la dictadura franquista. Em fa riure quan es diu este senyor que tots som iguals davant la llei. Al llarg dels meus anys de treball amb els tribunals he vist moltes desigualtats a l'hora d'aplicar la llei. Ara mateix tenim un exemple molt clar. Després de més d'una dècada, s'ha dictat sentència sobre els ERES andalusos, un cas on 680 milions d'euros van desaparèixer entre trampes de polítics, empresaris i treballadors. Ara hi han hagut algunes condemnes de presó. Un dels presidents de la Junta Andalusa, Griñán, ha estat condemnat a 6 anys de presó i alguns dels seus consellers també han rebut penes de presó. I el PSOE mira cap a altre costat, tot dient que no és corrupció, sinó un simple error administratiu. Quins ous.
De moment, ningú parla de tornar els quasi 700 milions d'euros. Ni tampoc el Tribunal de Comptes els ha embargat les cases i xalets per fer front a aquests pagaments. Per això la nostra rialla, quan un borbó, i molta més gent diuen que tots som iguals davant la justícia, davant la llei. Els polítics andalusos que han assaltat i saquejat la caixa no tornaran ni un cèntim, com passa sempre. Però els polítics catalans que van posar les urnes han vist com la justícia els prenia els seus béns, perquè quedi ben clar que l'Estat espanyol lluita contra l'independentisme amb totes les seues forces i també ens intenta arruïnar econòmicament. A no rear, vol dir, no?
A no rear.
A no rear, val. Econòmicament. A hores d'ara, davant el jutge, ser independentista és un plus en contra.
Lladres que entreu per al mansa. No sou lladres de sacats. Que ens poseu la cova en casa. I des d'ella governeu. Governeu de lladrocini. Trapinyeu governant. Sou fartons de vida llarga. Com si no tinguérem fam i amb rabosera elegància en seu força d'oblidar que si sentim buit el ventre és per manca de menjar, que si sentim buit el ventre és per manca de menjar. S'ensenya a les escoles com van esclafar un país perquè d'aquella sembrada continuem collint fruit. Hi ha un licor en la resina antics oliverats que fa tendre la memòria i aclareix la veritat. que entreu per al Mansa, no sou lladres de saquets, que ens poseu la cava en casa i des d'ella governeu. Que ens poseu la cava en casa i des d'ella governeu.
Hi ha lladres de tota mena, fins i tot de bots. Ara mateix, com tantes altres vegades, hi ha una confabulació preparada per robar la voluntat popular expressada a les urnes. Està encapçalada per un vell conegut dels catalans, un tal Valls, antic socialista i a qui per França no volen ni veure. I la fa junt amb altres socialistes com Redondo Terreros, que va ser diputat socialista, fill de Nicolás Redondo, que va ser el factotum, amo i senyor de la UGT, i per Joaquín Leguina, que va ser president socialista de Madrid. Amb tots ells amb la companyia de qui fou filòsof de capçalera de la dreta extrema, Fernando Savater. Han fet un escrit que veurà la llum segurament el dimarts per tombar el possible govern de Pedro i Pablo, el govern del PSOE i de Unidas Podemos. Un govern una mica tan sol escorat a l'esquerra i que li fa por al capital. Volen canviar-lo per un altre govern on no estigui Iglesias ni Podem. Ells, fidels als designis de l'IBEX 35, volen un govern tripartit de PSOE, PP i Ciutadans. El cap de Pedro Sánchez està en perill i també les nostres llibertats i drets civils.
Triat aquesta cançó, Sugar, Sugar, perquè se sobreentén que el nostre convidat d'avui doncs toca molt de sucre i molt dolç i coses molt dolces. I per això hem escollit aquesta cançó, perquè estem molt contents de rebre aquí, en un moment de glòria, a Ràdio Castellterçol 107.0 FM, aquest castellterçolenc de pro que ens fa tan feliços, perquè... A veure, les coses dolces ens agraden tant, a vegades prohibides, però de tant en tant va bé, perquè el dolç alegra la vida. I a més diu que és un substitut de l'amor, que això no m'agradarà preguntar-li a ell, ell ho sabrà, perquè ho sap tot. Sap tot, moltes més coses de les que li preguntarem. I el saludem aquí. Bona tarda, Elies Miró. Benvingut.
Hola. Bona tarda.
Bona tarda.
Estem molt contents que hagis acceptat venir al programa aquest.
Sens dubte, per mi és un honor que em convideu.
Escolta, ja sé que tu has estat aquesta setmana al fòrum gastronòmic que hi ha hagut a Barcelona.
Sí.
Com ha anat?
Doncs molt bé.
Sí?
Ha sigut un esdeveniment amb molta gent i també un esdeveniment molt divers. Hem ajuntat cuiners, sobretot, però també molta restauració, molta hoteleria i també pastisseria, que era una mica la novetat d'enguany.
I no heu tingut por? No ha passat res, diguem?
No.
No ha passat res.
Res.
Que hi ha gent que diu, oh, què passa a Barcelona? No anem a Barcelona, no fem coses a Barcelona. No passa res.
No passa res.
Veus?
Barcelona ens acull, com sempre, amb la mateixa normalitat i amb el mateix trànsit de sempre, amb el mateix xup-xup mediterrani de, que estem acostumats.
Clar, a veure, això m'agrada d'aquí. Em vas dir també que una de les teves funcions, perquè tu tens, ets un home important dins del món de la gastronomia i de la pastisseria especialment, que formaves part del jurat de a veure qui feia millor el panettone. S'ha fet un panettone en aquest fòrum?
Bé, hi ha hagut un concurs on s'ha escollit el millor panettone d'Espanya. Val? Un concurs organitzat per el Gremi de Pastisseria de Barcelona, gremi capdavanter, sens dubte, amb la pastisseria arreu de l'Estat, també a Catalunya, però arreu de l'Estat també, hem organitzat el concurs del panettone, igual com el concurs del croissant, que ja anem per la, no sé si és la 10 o la 12 edició, i el concurs del panettone és la quarta.
No? Però el croissant és molt més d'aquí, el croissant encara que sigui francès, per dir-ho, però és molt està molt habituat a la nostra vida. Però el panettone, encara que fa anys que s'està integrant, sembla que s'està posicionant molt més ara. Pot arribar a treure de casa nostra els torrons típics i posar-se el panettone?
No.
Imposar-se, vull dir.
No, jo crec que no. Jo crec que el panettone sempre serà una cosa més, un nou vingut a casa nostra, però si és bo i està ben fet, serà un molt nou benvingut. No?
Yeah.
Aleshores, bé, considero que hem d'estar oberts a les cultures del Mediterrani, perquè de fet el panettone ve de Milà, vull dir que no és gaire lluny d'aquí. Aleshores, doncs bé, no deixa de ser una cultura mediterrània com la nostra, i bé, és un dolç que té un atractiu, sobretot pel professional que el sap fer, que és complicat, té un atractiu especial. Jo que convisc amb molts pastissers, a vegades les parelles del pastisser que fan panettone s'enfaden una mica.
Per què?
Perquè, o sigui, això es fa amb un llevat mare natural, val? Que és un llevat que s'ha de regenerar cada 24 hores. Aleshores, això no es pot abandonar, val? I llavors, tant és el diumenge com el dilluns com el dimecres. I bé, s'ha de regenerar cada dia, cada dia que fas festa també. Llavors, no és molt de temps, però sí que haig d'anar a l'obrador a regenerar el llevant mare, no? I a vegades, doncs, això, doncs, dintre
no,
de...
No abandones el panettone, però la parella sí que l'abandones, no?
Sí, encara que sigui per un ratet, però allò de dir, és que el dia de festa també hi has d'anar-hi, doncs sí, també hi has d'anar.
És que la vostra feina és una feina molt pesada, no té dies festius, pense jo, igual que la dels forners, no? O sigui que
sí,
que
diguem
difícil,
que,
no?
Que té dies de més activitat que d'altres, però sobretot hi ha dies de molta feina que són dies de molta festa, no? Aleshores, això a vegades és aquella cosa que costa una mica de combinar i que els que hi hem nascut ho trobem com a més normal i, en canvi, la gent sobrevinguda en el món pastisser, doncs, li costa una miqueta més.
I qui va guanyar el concurs?
El concurs el va guanyar un forner... ostres, que ara no recordo el nom, però perdoneu-me, però
no, tranquil, d'on era?
De Barcelona, del carrer Rosselló, i no recordo el nom perquè era un forner mexicà establert a Barcelona, al carrer Rosselló. La pastisseria es diu Bakery, no sé què més, queda malament que no me'n recordi, però
bueno, no passa
és el,
res,
és el
no
que passa. És i és un forn de pa molt petitó, però que l'hem com descobert molts, que jo tampoc sabia que existia, de la millor manera possible, o sigui, amb un producte super ben fet i amb un producte exquisit, no? I llavors dius, i on és això? Doncs sí, està allà al carrer Rosselló, una porta petitona, tal, el número no sé què. Bé, doncs, enhorabona, i hem descobert un nou lloc, un petit lloc on fan les coses molt ben fetes.
I és un mexicà que fa un panettone com els italians o fa com un mexicà?
Com els italians, perquè el concurs, el perfil guanyador és el milanès, que dintre d'Itàlia es veu que hi ha com dues corrents, però concretament la que més emparentada està, perquè doncs, a l'Escola del Gremi doncs, fa una colla d'anys que ens estem formant amb el tema, no? com, com, a, com a no italians que som, doncs, ens hem hagut de formar amb aquest tema i ens hem format amb la corrent milanesa, diguéssim.
I una cosa, has dit que en el fòrum hi havia pastissers i cuiners. N'hi ha cuiners, o sigui, gent de cuina que és pastis. O sigui, quina diferència hi ha entre un pastisser d'un restaurant i un pastisser com tu, per exemple?
Sí.
Hi ha alguna diferència?
Hi ha alguna. A veure, la base de l'ofici és la mateixa, el que passa que després hi ha una especialització cap a un costat o cap a un altre, no? Els pastissers que tenim botiga i que venem els nostres productes en una botiga, hem de fer un producte en el qual doncs, es pugui menjar al cap de 2 o 3 hores, o 4 o 5. Vull dir, tenim un marge, quan més petit és aquest marge, normalment més bo és el producte, però hi ha d'haver un marge mínim. Tu has de poder anar a comprar a les 10 del matí, menjar-t'ho ben dinat i que la cosa estigui en perfecte estat. En canvi, el pastisser d'un restaurant té la sort, entre cometes, de poder fer una creació que els pastissers de botiga no podem fer, que duri 5 minuts. Val? I amb això què vull dir? Vull dir doncs, que fa un postre amb un producte on té molta humitat, o amb un gelat, o no sé què, ens hi clava un cruixent d'ametlla i mel i no sé què, que allò durarà 10 minuts i ja es remullirà i perdrà tota la gràcia, però en el moment de sortir a taula diu clava-li, pam, i te'l porten.
És més artístic, podríem dir.
Jo diria que, diguéssim, són els afortunats d'aquesta immediatesa, no? I en canvi els pastissers de botiga hem de pensar una mica més i segons quines coses les tenim prohibides, no? I quan posem un cruixent dintre d'un pastís que té una humitat, sigui de la nata, sigui de la crema, sigui d'una mousse, etc., doncs hem de fer una capa d'impermeabilització, si no aquell cruixent desapareixerà. Això què vol dir? Que ho tenim més fàcil o més difícil? No, simplement diferent.
És veritat que a la pastisseria tot s'ha de pesar? Sí, el material d'un croissant, per exemple, l'heu de pesar?
Sempre.
I si no fa aquell pes, el croissant no surt bé, per exemple, és un exemple.
Sí, quan... una mica la pregunta que em feia el Rafa fa un moment, jo em pensava que anava per aquí i dic, ai no, llàstima. la retomem. És a dir, quina diferència hi ha entre un pastisser i un cuiner dels d'abans? Sí. Vale? Era que un tenia un cop d'ull magistral, que era el cuiner, i el pastisser és supermetòdic i ho pesa tot, vale? Perquè necessita que les fórmules siguin molt exactes, si no, les coses no surten bé. Vale? En canvi, la cuina no necessitava d'aquesta exactitud. I dic no necessitava perquè hi ha un abans i un després del Ferran Adrià.
Sí.
I el Ferran Adrià, el que molta gent va fer, que no és molt de domini públic, no? És un acostament al sector de la pastisseria, val? I a partir d'aquí han començat a fer la cuina una mica com la pastisseria, però amb salat. Val? O sigui, a pesar les coses, a fer les coses molt exactes per trobar aquell resultat molt exacte també. Perquè quan fan una esferificació de no sé què, si no pesen l'àcid corresponent exactament, no queda bé.
Si poses una gota més ja no te surt.
Aleshores, diem que la nova cuina s'assembla molt més a la pastisseria perquè també és molt més exacta, és molt més pesada. Les balances ara n'hi han a les cuines actuals, en canvi a les cuines de fa 20 anys no hi havia cap balança.
Era qüestió del cor.
Sí, era aquell toc del cuiner, no? Allò de dir aquell grapadet, aquell pessic.
Si a vosaltres sou pastissers i científics, o matemàtics, podríem dir, a l'hora de treballar, no podeu anar-se'n de la fórmula ni un gram.
No, diguem que una de les mancances moltes vegades que té el pastisser és no saber química. A vegades ens han ensenyat les coses i ens han dit, escolta'm, això no pot passar aquest tant per cent, i a vegades no saps per què. I després, doncs, quan tens la sort de conviure, no?, amb algun químic, amb alguna persona que sap molt més de reaccions que nosaltres, que simplement hem après les que hem après, doncs llavors sí, això passa per això o passa per allò. No? I veus que tot té un sentit i tot té una explicació.
O sigui, que un químic podria ser un bon pastisser.
Correcte.
Sí?
Correcte. O sigui, si un químic té bon gust i té ofici, té avantatge enfront d'un altre pastisser que tingui bon gust ofici però que no tingui formació química.
Aviam, tu ets el president del gremi de pastissers de tota Barcelona, de Barcelona i província, vaja, sí. No? I és des del any 2014, juliol de 2014,
sí.
Si no em descompto.
Sí.
Fa 5 anys.
Fa 5 anys, correcte.
Com es porta aquest pes? Perquè és un pes o és una alegria per tu?
Hi ha estones de tot. Hi ha estones que és una alegria immensa, poder representar el sector i poder gaudir de les alegries, no? de les coses que es fan bé, de liderar un primer gremi sens dubte, de tenir una escola internacionalment reconeguda, d'anar doncs, a l'administració i que també et rebin amb un cert carinyo de dir, escolta, esteu fent les coses bé, doncs això agrada, no? Però al mateix temps doncs, també és complicat i també pesa doncs, a vegades el no encertar, que també ho passa, a vegades doncs, el compartir coses amb agremiats que no estan d'acord, que diuen això nosaltres no ho veiem d'aquesta manera, a vegades doncs, no ho sé, el no poder fer coses pel sector que t'agradarien, no? Per exemple, doncs, el sector de la pastisseria està passant, diguéssim, no un millor moment, sinó que més aviat es perden establiments, hi ha establiments que tanquen, que no tenen relleu, aleshores això, la gent que sentim l'ofici produeix tristesa, no?
Clar. Perquè, clar, per què la gent no menja tan dolç? Degut a que hi ha molta gent que al metge li diu vostè dolç re? O perquè hi ha altres costums, o sigui, abans del cap de setmana, per exemple, els meus avis anaven a missa, anaven després a comprar, jo què sé, el tortell...
El vermut i el postre,
exacte,
eh? El diumenge era això.
Això, tot això ha desaparegut, diguem,
sí.
Una mica.
Sí.
Llavors, això, què passa? Per això hi ha pastisseries que potser han de tancar? O aquesta és la qüestió, perquè la gent...